Al matí, si somies, que sigui despert. Escriu-nos al matí arroba radiosabadell.fm.
I molta atenció ara a tots els apassionats del món de l'art i la fotografia, perquè avui us proposem una proposta que la veritat és que no us deixarà indiferents. Teniu fins al 13 de febrer per gaudir d'una mostra fotogràfica de l'artista Miquel Traveria. Ell és sabadellenc i aquests dies exposa al casal Pere IV i també forma part del grup de fotografia de la UES. La seva exposició, titulada Gent de Concabella, marcada dins del projecte Objectes Significants, doncs és tot un recull d'imatges que jo crec que us sorprendrà, però millor saludem el protagonista d'avui. Miquel, bon dia.
Bon dia.
A veure, explica'ns, perquè avui ens proposes descobrir diferents retrats, en realitat 36 fotografies, que el que mostren és un vincle molt especial de la persona amb un objecte.
Sí, és un projecte que hem dut a terme durant un any, més d'un any, dos anys en realitat, en un nucli urbà de molt pocs habitants, 80-90, que està dins dels plans de Sió, que el nucli es diu Concabella. Concabella és un lloc molt petitó i allà hem dut a terme una sèrie de retrats de persones amb objectes que són importants per ells i en llocs, moltes vegades, que són importants per ells, també.
O sigui que gairebé heu fotografiat a tot el poble, no?
Sí, més o menys hi ha uns 80 habitants, n'hem fet uns 62, aproximadament.
Per què aquest emplaçament? Per què aquesta ubicació? Perquè també sé que té un significat especial per tu.
Sí, Concabella, estem allà gràcies a Manel de Pedrolo. I per què Manel de Pedrolo? Doncs Manel de Pedrolo va néixer amb un castell que està al costat de Concabella, i a Concabella han rehabilitat el castell que hi ha com a centre cultural, i allà hi ha l'espai Pedrolo, a part d'un espai d'exposició i una sala de natura. Com ens vinculem nosaltres amb Pedrolo?
Exacte.
Sabadell Negre, amb la seva primera edició, ens va convidar a fer una exposició fotogràfica de novel·la negra. Això era el 2018, l'any del centenari del naixement de Manuel de Pedrolo, i llavors ens va semblar que seria interessant fer alguna cosa de Pedrolo. Vam traslladar a fotografies dues novel·les negres, Joc Brut i L'inspector Fatard. Anaven acompanyades d'un petit text i, clar, vam tenir que demanar permís a la filla del Manuel de Pedrolo perquè poguessin publicar el text al costat de la imatge, no? perquè us pogués entendre bé la història. I la filla del Pedrolo ens va dir, els va entusiasmar, li va agradar molt la idea, i ens va dir, però amb una condició: la primera exposició que feu l'heu de fer allà, al castell de Concabella, a l'espai Pedrolo.
O sigui que aquesta exposició és el fruit d'una promesa completa, eh?
Sí, ens vam posar en contacte amb la Dolors Pont, que és la que gestiona el castell. Vam fer l'exposició, i a l'exposició nosaltres vam portar un llibre de fotografies del projecte Objectes Significants, que anem duent a terme des del 2013. Els hi va agradar moltíssim i van dir d'exposar-lo allà. I nosaltres vam donar la volta a la truita i els vam dir, per què no ho fem aquí, que potser té més interès? I així va ser com va néixer. D'entrada ens van dir, ui, la gent del Segarra és molt tancada, no col·laboraran, i així va ser els primers dies. Ens van dir, quan surtin de la església, de missa, aneu allà i els hi proposeu. Sí, vam anar, els hi vam proposar i tothom fugia. Me'n recordo que una de les persones, la Rosita, que va ser la primera foto que vam fer justament, ens va dir, no, jo una foto, perquè vull una foto si no m'hi veig? Tenia un problema de visió. Doncs va ser la primera que vam fer. I gràcies a la Dolors Pont i a la seva mare, de Cal Canosa, que és una de les fotos que surt aquí, vam anar agafant confiança amb la gent i al final hem aconseguit això, 62 retrats.
62 retrats, a 36 es poden veure al casal Pere IV i nosaltres anem a desgranar algunes d'aquestes històries, no? D'aquests vincles entre la persona i també l'objecte, que suposo que l'objecte triat és únic, molt personal, no? Explica'ns, per exemple, doncs, la fotografia de la Rosita, no?
La de la Rosita no és aquesta, eh? La de la Rosita és una foto que mostra el que se'n diu... com se diu això? Ara no em sortia el nom. És un teixit fet de punt. Ara no recordo el nom exactament. Sí.
La tens aquí, perquè així també l'anirem mirant.
La tinc per aquí. Ella no era... va ser modista.
Sí.
Després es va dedicar per necessitats a cuidar una granja... I quan es va jubilar, va dedicar-se, doncs, a fer coses de punt, de... no en surt, no la trobo.
És igual, no et preocupis. Va. Però ella va, doncs, clar, evidentment, si havia tingut tota aquesta trajectòria, no?, amb el món del teixit, no?, doncs suposo que per això va triar aquesta peça, no?
Exacte. Fins al moment en què va perdre la vista i ja no pot fer cap peça d'aquestes.
Perquè, clar, jo penso... Quin d'aquests objectes personals, per exemple, et va resultar més curiós o alguna de les històries que creus que...
No, curiosos...
Tots, no?
Tots, perquè... Clar, nosaltres la manera de treballar que tenim és... L'important per una foto, el 90% d'una foto, del valor de la foto, és el contacte i l'entrevista que fas prèviament abans de fer la foto. Fer la foto és un moment. No en fem gaires de fotos, fem 10, 15, molt poquetes. Però el que és més important és tot el contacte previ per aconseguir la confiança, que la persona ens doni confiança, es relaxi i puguem captar aquella emoció que la persona té en respecte al lloc o l'objecte. D'objectes estranys n'hi ha de moltes menes. Hi ha una foto que tinc molt apreci, que de fet és la que, si es va per la Rambla, es veu des de fora, amb un bàner, que és la foto de la Dolors. La Dolors està amb un peluix.
Sí, la Dolors és una senyora gran. De quina edat deu tenir?
Era. Sí. Sí, és una persona que va morir 6 mesos després de fer de la fotografia. És una de les fotos que m'ha costat més de fer. De fet, ella patia una malaltia degenerativa neurològica, una demència. Jo no havia fet mai, aquí quan ho vam fer a Sabadell en residències, no havia fet mai persones amb demència, excepte una, perquè és molt, molt complexa aconseguir aquest vincle, no? És totalment al revés del que passa.
De la teva manera de fer, sí, de la teva filosofia.
Exacte.
Però també és un repte, clar.
Perquè no connectes.
Clar.
I llavors aquesta foto és la que més em va costar. Però al final vam aconseguir una imatge que jo crec que tradueix la personalitat de la Dolors. És l'última fotografia que va poder fer amb la seva vida. A més, vam aprofitar, la vam fer amb el marit i el fill. I l'exposició li vam dedicar amb ella. La Dolors està amb aquest gatet perquè...
És un peluix, no?
És un peluix. És un peluix perquè hi ha un fet curiós, que ells viuen en una casa, allà a Conca Vella, i cada dia un gat del carrer entrava a la casa i anava a saludar-la amb ella. I ella es posava molt feliç, molt contenta, connectava molt bé amb aquell gat. Però, clar, el gat marxava. La resta del dia no hi havia el gat i el trobava a faltar. I llavors el fill li va posar aquest peluix, amb el qual ella ja estava feliç i l'acariciava... I, vaja,
que bonica la història, que bonica.
Quan la Dolors es va morir, al cap de 6 mesos, el gat no va tornar mai més. És ben curiós.
És molt curiós, eh? O sigui que realment la Dolors era molt especial i connectava, evidentment, doncs, amb aquests animals. Per quin motiu? Per quin motiu són en blanc i negre, també, les fotografies? Quin efecte, no?, produeix, doncs, l'absència de color?
El blanc i negre el que fa és que centra molt més la imatge en el punt on hi ha la llum, en el punt principal, que és la persona i l'objecte. De fet, totes, si us fixeu en les fotos, si les aneu a veure, totes tenen molt la llum centrada en la persona i la resta queda com un to més grisós, més fos,
no?
Més difuminat. El blanc i negre elimina detalls que sobresurten del voltant, tot i que permeten veure'ls per donar un context.
És interessant. Un altre aspecte que també volíem destacar d'aquestes fotografies és el rerefons, no?, que s'hi amaga, perquè m'imagino que per plasmar doncs, el sentiment de les persones, doncs, suposo que, tal i com deies, els vau entrevistar durant un temps, no? Però suposo que també és important doncs, la tècnica, no? La llum, l'escenografia, l'espai, l'acompanya.
Sí, sí, sí. La primera part de l'entrevista la gravem en vídeo i després, mentre prevem això, anem preparant el flash. Normalment totes són fetes en flash, tant a dintre com a fora, per aconseguir que la resta estigui més fosca, inclús a fora al carrer, amb el flash donem més llum a la persona i queda la resta més enfosquida. Hi ha molt poc Photoshop en aquestes fotos. Vull dir, són molt, relativament molt poc tocades. No hi ha res a afegir ni tret. Bàsicament és això. És poc, ja et dic, fer la foto és molt poquet temps.
És, el 90% és això,
el 90%
no?
És el contacte, l'entrevista, no? Que és on fas el vincle.
Vinga, explica'ns alguna altra de les fotografies d'aquests retrats que veurem i la història que s'amaga al darrere.
La botiga del poble, Cal Canosa. Cal Canosa és l'única botiga que hi havia en aquest poble des de l'any 1920, va tancar el 2015 i sempre va estar regentada per dones, perquè els homes van anar desapareixent, malauradament, prematurament. I és una botiga que encara està tancada, però la mantenen gairebé com estava en aquells moments. I té un,
és com fer un viatge en el
màgica.
Temps, no?
És un viatge en el temps, exacte. Com si anessis a Salàs de Pallars i veure la història com era, i era un centre neuràlgic del poble. Ara el centre neuràlgic és el centre cultural. En aquells moments era aquí. Aquí tothom anava per un medicament, per una recepta, per el que fos. Per un ciri, que encara estan penjats.
Exacte, per això ens fa molta gràcia, perquè és doncs, això, com dèiem, no? Doncs el retrat, aquest viatge en el temps i fins i tot els productes que es veuen a l'aparador. Alguna altra història? Vinga.
Doncs la Dolors, per mi és una foto important, perquè gràcies a la Dolors i la seva mare, de Cal Canosa, la Dolors és la que ens ha facilitat la feina per poder fer això. Ella ens ha fet d'enllaç, ha estimulat la gent a apuntar-se, ens ha gestionat d'alguna manera les agendes, les programacions.
Clar, perquè m'imagino que ha estat una tasca difícil, no?, a nivell de producció.
Sí, hem anat moltes vegades, perquè cada vegada que anàvem, un dia, podíem fer 3-4 fotografies com a màxim. Pel temps que es requereix i perquè la meva salut tampoc no dona per gaire més. La Dolors es va fotografiar a l'era. L'era, que és una casa de pedra seca, en el terreny dels seus pares, del pagès, i està fotografiada amb un llibre. Aquest llibre és un llibre de contes que la seva besàvia li explicava, la portava a passejar fins aquí i li explicava els contes, sense llegir-los. Perquè se'ls sabia de memòria, perquè els havia explicat a la seva mare i a la seva àvia. I és el record que té en aquell moment, en un lloc emblemàtic i d'una persona molt important per ella.
Exacte, i amb un llibre ple de, doncs això, no? D'aquesta història, d'aquest llegat compartit entre diferents generacions d'aquesta família.
Exacte.
També doncs, hi ha alguns homes, no?, en aquesta
pare,
mostra.
Aquest és el pare, el pagès. El pagès que ara està jubilat.
Que es veu a l'hort, no?
Es veu a l'hort, amb una aixadeta.
Que és l'objecte triat, m'imagino.
Té un hort que sembla una peça de museu, de net, polit, una cosa preciosa, i que viu, és la seva vida, l'hort. Gràcies a l'hort, ell viu. Així ens ho va dir, amb llàgrimes als ulls.
Que bonic. Alguna història també que t'agradi, que creguis que és interessant destacar i que es pot veure al casal Pere IV?
Aquesta que és curiosa, que és un cap gros. Aquest cap gros està posat en el castell, juntament amb un altre, que tothom diu, oi, oh, és l'expresident de la Generalitat, el Puigdemont. I no és el Puigdemont, és un cap gros amb la reproducció de la Montse. La Montse va ser regidora de l'Ajuntament, i juntament ella, més el Josep Maria Tomàs, el jutge de pau, van treballar durament perquè aquell castell, que era una ruïna total, es reconvertís i fos el que és actualment, que és un centre de dinamització cultural molt important, on s'hi fan concerts, concerts de jazz, concerts de música clàssica. És, realment és un centre de dinamització de tota la Segarra.
Crec, mirant totes les fotografies i les històries que expliques, no?, que hi ha al darrere, també doncs, aquesta mostra és fins i tot un testimoni, no?, de la història, evidentment, d'aquest poble. I ara, a més, amb les entrevistes i amb els vídeos que heu fet, suposo que els hi queda també aquest testimoni oral.
Sí. De fet, són una gent molt activa, eh? Ells ja van tenir la iniciativa fa anys, per exemple, de recollir testimonis de la guerra, gravats, en vídeo. O sigui, són poca gent, però molt actius. I això, evidentment, a ells els agrada i han volgut, i ho tenen guardat i ho tenen molt, molt apreciat. Inclús van dir que volien repetir-ho dintre d'X anys.
Has vist? Per veure com havia l'evolució del temps. No us volien obrir les portes i al final us heu guanyat aquí
nosaltres,
una segona edició, eh?
Allà tenim una família que ens ha adoptat.
Ah, aquest és un dels, jo crec, dels regals, no?, de la fotografia, no?, d'aquesta feina, d'aquesta passió, en el teu cas, no?
El més important del projecte
aquest
que hem fet, no només jo i la Georgina, la meva dona, perquè si no jo sol no ho hagués pogut fer, és les vivències i les experiències que hem tingut tant aquí a Sabadell, quan ho vam fer, com aquestes aquí a Concabella, com altres que hem fet, perquè hem anat també a fotografiar guerrilleres de la guerra a França, gent que van estar en camps de concentració, dins del mateix projecte.
Sí, dins del projecte Objectes Significants, que comentaves que porteu des del 2013, no?
2013.
I suposo que allarga vida, no?, aquest projecte.
Sí, no, per mi no té final. El final té, bueno, ara, perquè amb la pandèmia és molt difícil fer retrats. Però en el moment en què puguem, tornarem i puc aprofitar per demanar a qualsevol gent de Sabadell que tingui un objecte que li agradi i que vulgui retratar-se, doncs que endavant es posi en contacte amb nosaltres i
el Miquel, jo crec que el Miquel ja veureu que dispara, doncs això, amb molta sensibilitat, amb un punt de vista molt, molt interessant. I doncs, la veritat és que ens ha encantat descobrir doncs, aquesta exposició i recomanem als nostres oients que tenen temps fins al 13 de febrer per anar al casal Pere IV i descobrir la seva mirada. Per acabar, Miquel, explica'ns una mica, no?, doncs, aquesta activitat que hi ha dins d'aquest grup de fotografia, no?, de la UES, perquè la veritat és que sou diferents usuaris, activistes, no?, de la fotografia en projectes molt diversos.
Sí, som, la gràcia potser del nostre grup és que som molt oberts i tenim diferents maneres de veure la fotografia. Ja es va veure en l'anterior exposició que vam fer de fotografies, que hi havia fotos molt clàssiques en blanc i negre com les meves, o hi havia fotos molt trencadores com les del Jaume Millán, o molt clàssica de street del Francesc Calero, o del Chema Lacunza, amb uns bodegons molt diferents també. Cadascú té el seu estil, tots ens respectem molt i aprenem tots els uns dels altres. Ens trobem cada dimarts, ara els dilluns en Zoom, malauradament, però bé, també és un grup obert, disposat a que qualsevol persona que vulgui venir té les portes obertes i compartirem la nostra afició.
I no us deixaran indiferents, perquè la veritat és que som molt actius i, com destacava doncs, també el Miquel, hi ha diferents sensibilitats i també maneres d'entendre la fotografia, perquè en el teu cas, per tancar l'entrevista, Miquel, des de quan no, vas començar doncs, en aquest món i què és el que t'aporta, no? Per tu, quin és el significat d'aquest art?
El món de la fotografia, jo des que era petit vaig néixer i vaig viure a la infància en una habitació que a l'armari el meu pare hi revelava les fotografies. O sigui que tenia els olors dels productes químics aquí penetrades. Vaig aprendre d'ell a fer fotografies. Quan el meu pare es va morir, que jo era molt jove, em vaig quedar a la càmera i a partir d'aquí he anat seguint fent de tot el que he pogut, des de fotografia clàssica, documental, i el que més m'estimula per això és aquest projecte.
Doncs la veritat és que segur que estaria ben orgullós el teu pare, eh? De
tant,
com doncs, et va transmetre la passió per doncs, el món de la fotografia i sobretot doncs, nosaltres encantats de conèixer aquest projecte. No el deixis, eh? Perquè la veritat és que veure i també conèixer les històries que amaguen aquests retrats és una delícia. Que vagi molt bé, Miquel.
Moltes gràcies per vosaltres.